19, que per cert aquestes persones estan en aïllament domiciliari. Poden tenir contacte amb la família si prenen unes mesures senzilles. Se'ls està monitoritzant i si apareix algun símptoma s'actuaria com si fos un cas sospitós. El Departament de Salut insisteix que no cal anar al metge si algú ha estat al nord d'Itàlia, però es troba bé. Només si hi ha símptomes s'ha de consultar amb professionals. Mentrestant, Terrassa ha confirmat el negatiu en coronavirus en les proves del pacient ingressat ahir al centre hospitalari de Terrassa. També ho ha comunicat a les xarxes socials l'alcalde Jordi Ballart, que ahir a la nit cridava a la calma. En tot cas, s'han elevat a 10 els casos del Covid-19 pel que fa a l'estat espanyol, després que s'hagi confirmat un segon cas a Madrid. Les dues persones infectades en aquesta comunitat havien viatjat al nord d'Itàlia en els últims dies. Aquests dos casos se sumen, doncs, als dos turistes italians que es van confirmar ja en última hora i que s'allotjaven al mateix hotel de Deje, a Tenerife, que el matrimoni que ja havia donat positiu. Els dos turistes formaven part del cercle més estret de persones que acompanyaven el metge italià al qual es va diagnosticar el virus dilluns a la nit, i la seva dona, que també, com us estem explicant, va donar positiu ahir al matí. D'altra banda, Brasil també ha detectat el primer cas de Covid-19 a Llatinoamèrica. I avui també us expliquem que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reconegut que les posicions són molt distants entre el govern i la Moncloa, però ha defensat la taula de diàleg que comença aquesta tarda com a punt de partida. I també us expliquem que Sant Julià de Lòria, el Principat d'Andorra, acollirà el dia 21 de març la 14a jornada de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, organitzada per la Fundació Escola Cristiana i el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya. Amb el lema Aprendre a ensenyar, la ponència central de la jornada anirà a càrrec de la senyora Irene Rigau. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Entra per la Porta Gran a l'Orient amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres del 26 de març al 5 d'abril al Japó. Ens endinsarem en les meravelles d'Osaka, Kyoto, Tòquio, Hakone, Kamakura i altres sorpreses que amaga aquest país tan impressionant com imprescindible. Del 26 de març al 5 d'abril al Japó amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dimecres 26 de febrer, les vespres de dimecres amb Marcel Caselles i convidats. Dijous 27, Joana Gomila i Laia Vallès presenten el disc Paradís. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Per dir alguna cosa, bon dia. Són les 11 i 3 minuts. No patiu, que ja pateixo jo per vosaltres. Ai, família 50, ja veieu que ho estic. Treballo a la ràdio i no tinc veu. Això no lliga una cosa amb l'altra. Aquestes coses passen. Per tant, he anul·lat l'entrevista que havíem de fer en directe avui al fotògraf Enric Bayón, fotògraf i paparazzi Enric Bayón. És que això fa patir. Us fa patir a vosaltres, que escolteu. Fa patir a l'entrevistat, perquè pensa que em puc quedar aquí. I, en principi, no, però és millor no fer-vos patir. I fora bo recuperar dues entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta mini-temporada que portem a Ràdio Estel. Una amb Raül Sánchez, president de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, i l'altra amb l'amic i company Pere Escobar. No us vull fer patir. Ja pateixo jo per vosaltres. Si teniu alguna solució, sí, clorato potassa, sí, ja. D'aquestes màgiques, perquè avui tinc un dia d'aquests macos. Tot maco, menys la veu, per dir alguna cosa. Gràcies.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Aquesta peça musical és la màquina d'escriure. És extraordinària veure-la com la interpreta. És que últimament estic fent molt fan de la música clàssica. Ja us avançaré. Va, dono el titular, que això us agradarà. Monòleg, música clàssica. Aquí ho deixo. Aquesta peça és extraordinària. I sobretot és extraordinària veure com hi ha una persona que interpreta amb una màquina d'escriure tal qual aquesta peça. És fabulosa. Senyor Pere Escobar, què tal? Pere, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Gràcies per venir,
No, gràcies per a venir. Tu, per dir-me que vingui.
Curiosament, Toni Valls no ha marxat i s'ha quedat aquí una estona i ens acaba de dir que va ser jugador del Sabadell. Jugador del Sabadell B.
Sí, sí, me la matera.
Què jugaves?
Jugant. I jugava davant, em barallava molt i rebia moltes hòsties.
Bueno, camp de terra?
Jugàvem... Sí. No, jugàvem. Quan jugàvem, coincidíem amb el Gran, llavors, quan hi havia partit el diumenge i coincidíem que jugàvem els dos a casa, sí. Jugàvem al camp de terra que estava sobre de la Creu Alta.
Sí.
Si ells estaven fora, doncs ens deixaven el dissabte a la tarda jugar al camp de terra.
De quin any estem parlant, més o menys?
Del 86-7.
Pedro Mario Uribarri, el primer equip.
Jo jugava amb el fill del Besonies, del president.
Home, del president.
L'Alfredo.
L'Alfredo.
Quina bona persona, l'Alfredo.
Sí. Clar, estem aquí recordant batalletes amb el Pere. Van coincidir alguns anys transmetent el Sabadell, jo per Ràdio Sabadell, el Pere per Catalunya Ràdio, i clar, la col·lecció de rialles i de batalletes, aquestes alçades són cada vegada més nombroses i cada vegada, no sé per què, però fan més riure. I clar, podem explicar del que es pugui explicar ara, tot i que ja ha prescrit.
Sí, ha prescrit, afortunadament.
Ha prescrit. D'anar a dinar a Madrid amb un president del Sabadell que ens digui, us convido jo... Anàvem a gastos, no? Tu feies un dinar i, escolta, sí. Dona'm el tiquet de 3.000... Bueno, 3.000 pessetes no, o sigui, un dinar costava 800 peles, és a dir, són 4 euros. I pagava ell, i no. Pago jo i demaneu el tiquet.
Sí, sí.
Bueno.
Jo diria 500 pessetes, cobràvem al mes.
Sí, sí.
Més la prima partit guanyat, que devien ser 120.
Totes aquestes batalletes, Pere, les tens molt, molt, molt al cap? Perquè jo sí, no sé si és malaltia meva o...
Sí que en tinc, sí, van i venen. Sí. I moltes vegades penso, m'hauria d'aturar i escriure-les. Però no ho faig. Però sí que les tinc al cap. I són, abans has fet una frase parlant del record i del futur. Jo, com sóc un nostàlgic, de vegades m'instal·lo en el record.
Sí.
Primer perquè penso que no l'he de deixar perdre, perquè tots som una miqueta el que hem fet, sí. I després perquè m'ho passo molt bé. Jo he tingut molta sort perquè he coincidit amb gent com tu, que sou una gent meravellosa.
Som privilegiats,
Sí, som privilegiats. Sí.
Ens queixem molt si avui dia aquest camp no arriba al wifi. Ostres, jolín, és que el nuevo Zorrilla no arriba al wifi. Vas estar el diumenge,
sí,
en el partit del Madrid, a Catalunya Ràdio, amb els companys del Tot Gira. És a dir, ens queixem per cosetes que segurament no tenen molta importància, però déu-n'hi-do, clar, el Pedrito Ruiz, el gran Pedrito Ruiz, que estarà aquí ben aviat, diu, vés-te'n a Somàlia. I queixa't del wifi.
Sí.
Vés-te'n a... Per tant, aquesta frase de som privilegiats.
Tenim una sort que no ens la...
Sí.
Igual no ens la mereixem.
Però ens l'hem pencat, també.
Sí. Sí, però també, si mires ara com ho fan...
Sí.
I això ja no sé si és una qüestió d'edat, però si mires ara com ho fan i en què s'ha convertit l'ofici, que sí. Ja no és un ofici, és una castanya, nosaltres hem tingut la sort de viure el millor moment. Perquè ara, qui se'n va a dinar amb el Bartomeu? Tampoc és que hagi de tenir moltes ganes d'anar-hi, però vull dir, qui té la sort de dinar amb el president d'un club, amb un directiu, dinar amb els jugadors de l'equip, perquè resulta que aquell dia han anat pocs periodistes i vindes a la taula amb ells?
Sí.
Qui pot viure això?
No. S'ha trencat la distància.
Sí.
Ahir va venir aquest estudi Joan Bales, i ens explicava això. L'exdirector de l'esport, i deia, ostres, que ara és pels nois, noies, que treballen a l'ofici de periodista, és pràcticament impossible penetrar a la interioritat d'un futbolista. És molt difícil.
Ha canviat molt. Jo recordo, i tu recordaràs, sí. que en aquella època jo també feia les cròniques de l'esport. I una de les meves pors era arribar a l'aeroport de Barcelona, vinguessis d'on vinguessis, amb l'equip, perquè anaven de cap al quiosc, ara ja no n'hi ha, anaven a buscar, aviam que els havies fotut, si un 2, un 3, un 4.
Sí.
I si els havies posat una mala nota perquè havien jugat malament, et venien a buscar. I tu anaves amb ells. Clar, era una relació que... O avui no tinc ganes de parlar perquè m'he barallat amb la dona. I tu deia.
Sí.
I tu no ho deies, esclar. I aquell dia, perquè ell no parla. Era un altre món, era un altre, a vegades sembla un altre planeta.
Però és que han passat només
25, 30 anys?
Sí, 30, sí, eh? Sí, 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 del 80...
Sí, sí, 80, pico, sí, 89, sí. 90...
I arriba al 90 per fer els números fàcils.
Sí,
30, 32,
sí. Sí, sí, que no cal comptar amb els dits i els dits.
Exacte.
Sí, sí, són 30, 30 anys. 30 anys, que són molts, però jo això ho tinc força recent. O sigui, sí, el cap, sí, no sé.
I ho enyores o no?
Sí, jo moltíssim. També. És a dir, ara em posaria dins un autocar i marxaria a Alacant per fer un Hèrcules espanyol o un Hèrcules...
Sí, sí, sí. El que sigui.
Sí, el que sigui.
El que sigui, sí, jo també.
Ho enyoro, ho enyoro. No és que digui... Ostres, ja estàs cridant al qualsevol temps passat. No, no, no,
no, no
va ser
no.
Diferent. Ja no millor.
Diferent.
Hi ha coses que millors.
Ara parlaves amb el Toni,
sí.
I parlàvem de quan tu i jo anàvem a Logroño, que anàvem amb cotxe, i ens trobàvem a Aro,
sí, sí.
Que era un poblet, que tenia una bodega, que era una castanya, però ens fotíem unes patates estofades de riojanes,
oi.
I compràvem ampolles de la bodega aquella d'Aro, que si picaven entre elles es trencaven, perquè
sí.
El vidre era tan xungú...
Sí.
Però allò era una altra història. I anaves sí. A Pamplona i et foties xistorra. I anaves... Jo havia tornat amb caixes d'ostres. I mira que jo no n'hi menjat mai, però al meu pare li agradaven.
Potser al Saló del Vi hi haurà ostres, eh?
Del Mercado a la Piedra.
Sí, sí, a Vigo. Clar, 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 clar. Jo recordo que per fer un Valladolid-Barça, quan treballàvem amb el Larús i el Jorge Salvador, ens van demanar 7.000 pessetes, 7.000 pessetes, és a dir, 40 euros, 42 euros, per una ampolla buida de... una marca molt coneguda.
López Heredia.
No.
De Logroño.
Sí, de Valladolid. De...
Ah, de Valladolid.
Sí. Ribera del Duero.
Ribera del...
Va per aquí, va per aquí, però no...
Protos.
No sé, 7.000 pessetes per una ampolla...
Buida, eh?
Ja em surt... Buida. Sí, 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 sí.
Ah, d'Obliga Sicília.
Vega Sicília. Ah. Vega Sicília. 7.000 pessetes. Sí, sí, 7.000. Si quiere, yo se la doy. Bueno, venga, al señor de vídeos de primera se lo doy más barata. Però és que, clar, la quantitat de batalletes... Total, que t'estàs pensant si faràs un llibre o no, Pere?
Sí, però aquest no el faré.
No?
No, no, perquè tinc una feina de por. No, i no val la pena. De vegades m'aturo també a pensar... Què has fet? Perquè he fet moltes coses en aquesta feina com tu.
Sí.
Ho tens escrit en algun lloc?
Vaig fer un llibre que me'l vas presentar tu,
sí.
Que es deia Anècdotes de futbol, entre sí. Les quals hi havia aquesta de l'Espanyol i Real Societat.
Però això és un llibre d'anècdotes.
Sí.
No, jo et dic de coses que tu has fet.
No.
I com les has viscut? Jo tampoc.
No.
I n'hem fet moltes, eh?
Sí.
Perquè hem tingut tots els papers de l'auca.
Segurament perquè ja has entrat en un altre terreny, no sé si amb repetició possible o no, de fer un llibre sobre... M'ho vas explicar un dia que vas entrar aquí per telèfon?
Sí.
Persones que viuen i dormen sense sostre.
Sí. Sí, això és una altra, això també, això sí que és un altre planeta.
I això no cal anar a Somàlia.
No, no.
Això està passant aquí, a la cantonada aquí del carrer de Sants,
sí,
del carrer...
Sí. A l'estació especialment. A l'estació especialment.
Això, hi ha un dia que tu dius... Cachis, has de fer un llibre.
Això és perquè, amb l'edat, jo crec que la societat et considera una mica menys vàlid, perquè som una societat poc intel·ligent. Això al món anglosaxó no passa. L'experiència és un grau i, a més, es valora i es paga. En aquí no. I aleshores deixes de tenir tantes feines, o les feines que feies, no? I això et dona temps, que és el que de veritat és més valuós. I jo tenia una cosa molt pendent, que era fer un llibre de Barcelona. Però tu em coneixes, i jo sóc molt primmirat i molt, molt vergonyós, i sóc molt respectuós amb la feina dels altres. Llavors, jo no sóc historiador. Jo no sóc escriptor. Jo no tinc aquesta gràcia. Jo conec molta gent que sap la història de Barcelona, de cada racó, de cada... Mm. I gent que escriu com els àngels. Però jo volia fer aquell llibre, i em vaig encaparrar en fer aquell llibre, i com sóc arrabalero, sóc del Raval, vaig pensar, pels teus collons, perdó, però
sí, sí.
El faràs. Vaig parlar amb una persona que has nomenat, amb el Joan Barril.
Home...
I al Joan li vaig dir, Joan, a mi em passa això. Diu, doncs fes-ho. Diu, home, però Joan, fes-ho. I vaig trobar un sistema. Vaig pensar, aviam, Escobar, tu què saps fer? Poques coses, però saps preguntar. Doncs pregunta. I vaig començar a preguntar...
I explicar.
A gent coneguda, quin era el seu racó de Barcelona, d'acord? El primer de tots va ser el Joan, abans de morir-se. I vaig fer un llibre sobre racons de Barcelona. I mentre estava fent aquest llibre amb gent molt coneguda, com el Joan, com tots els presidents de la Generalitat, del Barça, de l'Espanyol, tots els alcaldes, etc. Mentre estava fent aquest llibre, vaig pensar, però la ciutat té moltes cares, no? No és només la gent guapa.
Aquí, aquí.
I bé, en aquest primer llibre, Barcelona em va ensenyar la cara i se'm va aparejar la verge, si se'm permet l'expressió, i Barcelona em va ensenyar el cul, no? I el cul és aquesta altra gent que coneix tan bé o millor la ciutat, perquè la coneix des de dintre, la pateix, i que dorm al carrer. Vaig fer les passes, que això ens ho donava l'ofici, de saber amb qui havies de parlar, vaig trobar un àngel de la guarda, i aquest em va conduir a parlar amb aquesta gent que dorm al carrer, i em va fer d'introductor, perquè són gent que pateix molt i que, per tant, està molt, molt tancada dintre d'ells. I em van fer un regal de Déu perquè em van obrir el cor i em van dir el que passava, com ho passava, i va sortir aquest llibre per això, per encaparronament.
Un llibre que ja és disponible, entenc.
Sí, sí, des d'aquest Nadal.
Com es diu?
100% carrer.
100% carrer.
Perquè el primer es deia 100% Barcelona, perquè havia fet aquell programa del 100% futbol.
Home.
I aquest es va dir 100% carrer, perquè és carrer pur i dur.
Tu que no ets una persona, això ho sap molta gent, tu ets un monstre que comunica, eh? I encara...
jo
no, sí, ho saps. No em vull... Dues frases. Una, no em vull morir, però moriré. I sí. La segona, no em vull morir sense fer un programa amb tu. Això ho saps.
Això,
alguna vegada quan
vulguis.
Això em va passar també amb el Juan Carlos Ortega, que som fotocòpies, no sé, hi ha una cosa allà dalt, hi ha Déu Nostre Senyor que diu, escolta, hi ha gent que li dibuixaré per aquests paràmetres. I a l'Ortega li agrada molt José Luis Perales, i a mi m'agrada molt la música dels 80, però molt, molt espanyola, molt així. Bé, hi ha coses que van lligades. Com entres a una persona que està dormint al carrer i li dius, perdone, ¿le puedo hacer unas preguntas que es para un libro? Que per mi això és superdifícil, que quan tens el llibre fet dius, ostres, que bé, però la preproducció de cada cosa és com el productor d'Epílogo, aquest programa que emet Canal Plus a la gent que grava en vida i quan mor s'emet. Clar, que truquin d'Epílogo i és un cague. I, escolta, truco d'Epílogo, diu, oiga, perdó.
Oiga, déjelo, no me llame.
No. El productor d'Epílogo té una entrevista.
Sí, sí.
Però, ostres, sempre m'ha semblat molt complicat. Tu com vas fer això, Pere?
Doncs primer se'm va acudir la idea, i després vaig pensar, necessito ajuda, perquè jo no m'atreveixo, perquè som molt mal parlat i estic fent un esforç, eh?
No.
Jo no tinc collons d'anar amb una persona que està dormint al carrer entre cartrons i dir-li, oye, mira, que m'interessa que estoy haciendo un libro. Perquè si jo fos ell, m'enviaria a mi a la merda.
Sí, sí.
És així, perquè ell home té tantes... O que ell ha donat tants problemes, tantes necessitats. I aleshores vaig anar buscant i vaig trobar una companya que havia treballat a TV3, l'Agnès Marquès, que està a RAC1, que havia estat membre de la Fundació Arrels. Llavors ell em va facilitar el contacte amb la Fundació Arrels. Vaig anar a parlar amb el Ferran Busquets, que és el director de la Fundació Arrels, i aquest em va facilitar el contacte amb el fotògraf, que ha acabat sent ell les fotos, que es diu Juan Lemus, que és, jo crec que és un àngel, li he buscat les ales, però no li trobo, jo crec que és un àngel mexicà, curiosament.
Sí.
I aquest em va fer d'introductor.
Durant aquests passos és fàcil tirar-la d'això i dir, mira, ja està, ja no puc més,
m'han
enviat a un i altre, mira, saps què, el llibre ja no el faré.
Però com soc molt cabezón,
sí.
I aquesta gent s'ha portat molt bé, tots, eh? L'Agnès, el Ferran, i el Lemus és fora de mida. El Lemus és una passada. I aleshores ells van fer el pas, i aleshores la foto era Juan Lemus acostant-se amb una persona que ha dormit al carrer, que dorm, o que ja tenen a Arrels, i li dir, mira, este es Pere Escobar, está haciendo un libro, igual lo conoces de cuando trabajaba en la tele, alguns que són més de 50, doncs ja em coneixien,
sí,
i això també m'ajudava.
Sí.
És buen tío, fíate de él, no t'enganyarà, d'acord? I aleshores, a partir d'aquí ja quedava a la meva taula, i a la meva taula era seure amb un cafè o amb una aigua, o amb un cigarro, molts fumen, la majoria fumen, i xerrar una hora i mitja, dues hores, fins a aconseguir que aquella persona s'obrís més o menys, però m'expliqués la seva història.
S'oblidi que està fent una entrevista.
Exacte. El gran truc que ja no es fa, no? Uh-huh. I aquest i el d'escoltar, que tampoc no es fa.
No, ni s'escolta ni es repregunta.
Exacte. I la veritat és que m'han fet l'honor i m'han fet un favor enorme, i són autèntics herois. Per mi són una gent meravellosa.
I aquesta gent que en algun moment de la seva vida, o en molts moments de les seves vides, han dormit al carrer, potser algú no hi és, eh? No ho sabem. O...
Bé, et posaré, n'hi ha més d'un. D'aquests, mira, curiosament, del 100% Barcelona en falten uns quants. falta el Joan Barril, que ja no hi és. En falten uns quants que se'm... el Pardo, el Juli Pardo, l'expresident de l'Espanyol. Uns quants se m'han mort pel camí. I d'aquests, fins on jo sé no, però et posaré un exemple. Sí. En el temps que jo he fet el llibre, i des que ha sortit, que és el desembre, han ingressat 5 a l'hospital. Amb un altre li ha donat un infart i l'han rescatat de 10 minuts. Vull dir que són gent que és molt feble, perquè està molt baquetejada, està molt castigada. Dormir al carrer castiga moltíssim. I... Però estan, estan. I una de les coses que més il·lusió em fa és quan vaig... una de les pors que tenia més grans era quan anés allí, una vegada el llibre estigués fet, aviam com s'havien pres el llibre, perquè el llibre era fidel al que m'havien dit. I la veritat és que estan encantats. I quan vas allí i dius, Rafa, com estàs? No? I el Rafa, que li dius pel nom, que és una cosa que nosaltres no li donem cap valor, però que ells ho adoren, no? El Rafa arrenca un somriure. Encara que el Rafa l'ha tingut cardadet, pobret, perquè ha tingut un càncer i s'està recuperant. No? I el Rafa arrenca un somriure i t'acostes a l'Antonio i li fots la mà a l'esquena i al Manuel... I això no té preu. Això no té preu.
M'has tret del cap la següent pregunta, és a dir, no té preu. Hi ha un moment que el llibre surt, fa poquet, de fet, i tu, com a autor, tens uns quants volums de promoció de l'editorial, i és aquella visió del vespre, menjador de casa teva, t'acostes a la vitrina on tens 18-20 llibres, i ja no és el fet físic de tenir els llibres, sinó dir, ostres, el que estarà fent cadascuna de les persones,
sí,
que m'ha dedicat un temps de la seva vida, sí, per acabar fent això. És a dir, el moment emotiu post-llibre d'haver escrit això.
Mira, et diré una cosa que és curiosa. Fa 30 anys, ja que parlem de fa 30 anys, sí, amb l'Àngel Alonso, el 96 o així...
El Pichi Alonso, eh?
El Pichi. Sí, sí. Vam fer un llibre que ens va encarregar a Planeta, que era Els secrets del futbol, que era d'anècdotes de futbol. Mm. Aleshores, ens van pagar, t'ho direm, euros, a cadascun 3.000 euros. A cadascun, per fer aquell llibre, que el vam fer amb una certa celeritat, perquè era històries que explicava l'Àngel, que sí, jo transcrivia... 3.000 euros. 30 anys després...
Ah, ja sé com acabarà la frase, però bueno...
Per fer aquest llibre, si guanyo la meitat... 30 anys després!
Sí, sí, sí.
Si guanyo la meitat, estaré feliç. La meitat. I he dedicat un any, pràcticament, a fer-lo. I un cost emocional, jo he sortit plorant d'allí moltes vegades. Però és que m'és igual. O sigui... El que costa, jo ja no tinc cap llibre si no te n'hagués portat un, perquè vaig demanar que te n'enviessin un. Jo no en tinc cap llibre perquè l'he donat a la família, allò que es fa, i ara te'n donen poquets.
Sí.
Va. M'és igual, l'únic que vull és que el que ha costat fer-lo, que l'editor no ho perdi. Això sí que ho vull, perquè l'editor també ha donat un pas endavant i ha assumit un risc, perquè aquestes històries ens arriben a tots, però cap la volem veure. Això és com l'anunci aquell d'UNICEF, que tots canviem de canal quan el treuen.
Sí, d'acord? Sí.
I aquesta gent igual. La veiem al carrer, ens fa molta pena, li donaríem el que fos, però girem la cara i es converteixen en invisibles. No?
Sí.
Doncs el que vull és que aquest home no perdi. L'altre objectiu, jo ja el tinc. Ara saps què estic fent? Mira, vaig anar a la presentació a Sitges amb els Mates,
sí,
tu coneixes,
sí,
i va ser una presentació pràcticament en família. Clar,
sí,
amb la família Mates, com són tants, ja hi havia força gent, no? Mm. Però el gran èxit d'aquella presentació va ser que el Miquel, que té un cor que no hi cap en aquest estudi, va revolucionar l'empresa i va juntar dues furgonetes de mantes i de roba per aquesta gent. Vaig anar a Olesa, perquè l'editora del llibre també és una tonta així com jo, i va muntar un pollastre a Olesa i vam aconseguir dues furgonetes de mantes. La setmana que ve, crec que és o l'altra, tinc una trobada amb el directiu del Barça, el Blader.
El Joan Blader?
Sí, que és un dentista espectacular. I amb el Col·legi de Dentistes, perquè estic intentant que facin un pas endavant i que m'ajudin amb les dents d'aquesta gent. Perquè un dels problemes més greus que té aquesta gent són les dents. Perquè es queden sense dents,
sí, sí,
es queden sense feina, i com vas a buscar feina sense dents? La imatge ho és tot, no?
Poder de l'estètica, eh? I tant.
I aleshores, aquestes coses em donen més que si vengués tant com el Defonso Falcones l'Església del Mar.
Per això et deia aquesta visió a última hora de la tarda, primera hora de la nit, casa teva, vitrina...
Sí, sí.
Això,
sí.
Dic, ostres, mira, que al final hi ha coses que dius, mira, els diners és igual. Jo sí, cada... Sí. L'Estefania va venir aquest any, cada Nadal, vaig als amics de Clínica Diagonal de FIAC, el dia previ a la nit de Nadal, passem habitació per habitació, amb tres persones de la clínica, home, i troba situacions diferents. I abans d'entrar, hi ha un actor que fa de Papa Noel, a aquestes hores es pot dir, perquè els nens estan a l'escola, i entro jo i dues persones de l'hospital. I abans d'entrar, ens diuen... Josep, 42 anys, s'ha trencat el peu, surt aquesta tarda. I aleshores, la entrada a l'habitació d'una persona que no s'espera... 11 al dematí, clon, 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 bon dia, mira, venim, bon Nadal, tal, sabem que avui tornes a casa. No sempre és la mateixa fotografia.
No sempre és tan bona.
No sempre. Hi ha fotografies del tipus Felip, 54 anys, pateix càncer, estarà una temporadeta. I, evidentment, la campana sona més fluixa, i no hi ha carmels, o sigui que hi ha, ni a l'hora d'acomiadar-te dius, bueno, bon Nadal, i es fa difícil verbalitzar aquest... I són coses que vam sortir amb l'Estefania aquest any, home, una mica tocats, però que no es poden pagar amb diners.
No, això no es paga amb diners. Això no, ets un capità general.
Exactament.
Plores, perquè
bueno,
plores,
no,
perquè
és que després ve el bajón, vas al bany i dius, uah.
Ah, sí, i plores sí. Com un idiota, però... Sí. Però això no es paga amb diners. Això no es paga amb diners. I el que aquesta gent m'ha regalat... Clar, surts d'allà, sí. Tenim tendència a sentir-nos desgraciats i de sí. Vegades l'alimentem perquè ens agrada, no?
Sí.
I tenim aquest punt, els 50ers, de llepant-se una miqueta les ferides, no? Mm. I quan estàs més fotut, jo que sóc a més una mica ciclotímic i pico avall i tal, quan estàs més fotut aixeco el cap i dic, aviam, Escobar, idiota. Dic, vols fer favor de mirar-te al voltant?
Ens maltractem, els 50 es maltractem. I quan venen maldades, què cony estàs fent? Saps? Va, tira. Jo em dic Masito a mi mateix. Va, Masito, va, tira. En quantes ràdios has treballat? En poques, teòricament en poques, no?
Ràdios en poques, sí. Bé, he estat a Catalunya Ràdio la majoria del temps, a una catalana. I una època que crec que era la cadena Ràdio Cadena Espanyola.
Ràdio Cadena Espanyola?
Crec que sí, et diré per què. Perquè
Pedro Escobar?
El diari Esport va comprar un espai els diumenges a la tarda, i presentava l'Alfredo Rueda Morellano.
No, Miramar Esport.
I feia...
Any 83, sí, sí, ho sé perfectament.
I aleshores em feien anar el diumenge a donar resultats i coses d'aquestes, no? I jo recordo que ell presentava... el recordo perquè em flipava molt, perquè era un home gran, i
sí,
molt
sí.
Elegant, el Alfredo i tal, i de sobte deia, i ara vamos a escuchar Cantinero de Cuba. I recordo que aquesta cançó és una Cantinero de Cuba. Jo flipava amb colors. Però, bàsicament, Catalunya Ràdio, i una catalana els 3 anys que va durar.
Sempre tens... Clar, els que fem ràdio, la gran majoria de vegades sempre tenim a una persona davant, sempre diem, en broma, Toni, no t'enfadis, que els tècnics veuen passar cadàvers, és a dir, que els programes van passant
sí, i, ells queden.
I els tècnics
sí,
queden.
Sí, sí, sí.
Queden
sí, sí, és veritat. Són tan importants els tècnics.
Sí, clar, clar.
Jo els dic mecànics.
Mecànics.
Sí, per tenir-los en tensió, però els tècnics són la vida. I segur que a tu també et passa, perquè ets a l'ofici.
Quan t'entens amb algú, perquè amb una mirada ja saps com anirà el primer dia, sí. Tu ja saps dir, això anirà bé.
Sí,
I si no va bé, dius, ostres, amb aquesta persona no...
I amb el tècnic, tots tenim noms de tècnics, jo en tinc, jo què sé, el Gifreu, el Luque, el Jairo,
el Carpo, la mare que... Us podeu abraçar, no, perquè això era una sorpresa. Clar, Carlitos Moreno, que acaba d'entrar a l'estudi, que va ser
el tècnic d'Ona Catalana,
que va estar davant d'ell i va veure passar un cadàver, perquè Ona Catalana
sí.
Va tancar.
Sí.
Molts que estàvem allà, tu que estaves allà cada dia, sí. Amb uns pollastres importants.
Sí. I no bé que ens ho vam passar.
Irrepetible. Irrepetible. Irrepetible.
Irrepetible. Per l'època, pel que semblava que podia ser aquella ràdio, és a dir, La Vanguardia va apostar per RAC1, el periòdic sí. Va apostar per Ona Catalana, una de les dues no va acabar sortint bé, però la de pollastres,
sí.
Crits, injúries, pollastres en general, que havia aquella tertúlia d'esports.
Ah, era una tertúlia meravellosa. Et diré per què li deia Harpo, és el Carlos Moreno, però jo li deia Harpo perquè, per la seva facilitat de paraula, perquè no parla mai, d'acord? I en aquella època era més jovenet i encara era més vergonyós i encara parlava menys, no?
Estem parlant de l'any 2001-2002.
Sí, del 2000 al 3. Sí, del 2000 al 3. I nosaltres vam arrencar com un cavall de carreres i RAC1 va arrencar el trote i nosaltres vam fer tenir una frenada de burro perquè l'administració ho va fer molt malament, va acabar els jutjats, va acabar venint seguretat i fotent fora el gerent d'allí dintre. Allà va fallar l'administració, no va fallar l'antena. L'antena era una meravella.
Sí, el material humà era molt bo.
Sí, era molt bo. Hi havia el Cuní.
Quim Morales, Cuní.
Hi havia el Quim Morales.
La Rahola.
La Rahola. Era una màquina.
Sí, sí.
Era una màquina. Hi havia el Harpo i hi havia el Juli. El Juli Cuenca, que és un artista.
Estem parlant de fa 18 anys, eh?
El Juli, a dia d'avui, encara volta pels camps de futbol.
Sí. I té un compte de Twitter que li pega tot el que es mou.
Sempre
ho ha fet.
Bueno, és això.
Jo recordo aquelles transmissions de futbol amb el Pere dirigint-ho tot, el Sergi de taula, el Sergi Albert, el Josep Maria Déu als camps...
Eren 8 persones. Una cosa que va posar de moda José María García, amb un dia un comentarista, Bernd Schuster, després va cridar un àrbitre, García de Loza, i va haver-hi més gent als partits de futbol que miraven el partit per la tele que no al camp. I a una catalana, recordo que l'experiment va ser això, però multitudinari.
I una hora abans. Ara tots fan una hora abans. Sí. Però en aquella època el Quim, el Puyol, feia mitja hora abans. Sí, sí. I nosaltres vam començar a fer una hora abans. I recordo que em deien, però una hora, què diràs? Una hora? Sí. Amb la gent que tinc, podem cantar i tot. Sí. I tenia l'artista. L'artista, el mecànic, que us deia abans, és bàsic. Perquè o hi creus, perquè tu estàs amb el cul en l'aire a les seves mans.
Sí, i tant.
I aleshores, o hi creus o no hi creus. I la confiança arribava a l'extrem de coses de contingut.
Bueno, és que... Bueno, un silenci a la ràdio que és... Fem un cafè com un bracafé. Mireu, vaig a prendre aquest
per
cafè.
Per cert, estava boníssim el que m'he pres, tu.
Aquest silenci meravellós te'l pot, amb cometes i amb carinyo, espatllar un tècnic,
s'hi
posa una fanfària aquí, diu... No! Però si no... És meravellosa aquesta tècnica, aquesta química.
Jo recordo quan estàvem preparant el programa, li dic al Pere, quines sintonies vols? Quin estil de programa vols fer? Explica'm una miqueta. Em diu, tria tu. Dic, home, no em facis triar, ens acabem de conèixer, feia poquet. I dic, mira, si et dic la música que a mi m'agrada, em menjaràs a fer punyetes. I dic, bueno, digues. I em diu, Frank Sinatra. Posa tot el programa a Frank Sinatra. Com a Frank Sinatra no podem posar en un programa d'esports.
I tant.
Doncs llavors tria tu.
Clar, quin sap d'això, ell? Perquè jo he de fer la seva feina si ell ho farà millor que jo 100 vegades.
Sí.
Tenia una música fantàstica, perquè la va triar ell, clar.
Bueno.
Jo sóc Beethoven per aquestes coses.
Sí. Doncs sí, aquest matrimoni que hem parlat poc, perquè segurament podreu pensar que és un tema específicament de l'ofici, però és bàsic, perquè un programa de ràdio ja no triomfi, no, que tiri endavant o que no tiri, que xuti o que no xuti.
De ràdio i avui en dia també la tele. El Hormiguero sense el Baldi seria una altra cosa. Uh-huh. Molts programes, no sé, el Sálvame sense la música d'Ambientació que hi posa seria una altra cosa.
Sí. Jo quan el Jorge Salvador, que és una persona extraordinària i un tècnic meravellós, i al final de ser una gran persona i un gran tècnic i un gran gestor, és el millor productor executiu de l'Hormiguero, en fi de acció, al capdavant, en Pablo Motos, Jorge Salvador, al Cròniques Marcianes, quan treballava amb Sardà, era l'autèntic realitzador, perquè si el Sardà deia «Tenemos a Boris Izaguirre», posava una música durant mig minut que feia ballar a tot el plató, i la realització era a lo Valerio Lázaro, que el cel sigui, però era... Hi havia mig minut que, enmig d'una frase de Rosario Flores, posava un efecte, una frase, un algo que movia el plató.
Però això és ànima. I això és el que fan aquests, que en saben molt d'això. Després els ha de tenir a ratlla, eh?
Sí,
perquè amb el Harpo, d'entrada, pel nom, ja veieu que el tracte era així una mica... El Luque, per exemple, de Catalunya Ràdio, jo li fotia uns sustos, però que li anava el cor a 200 per hora. M'amagava sota la taula de barreges,
sí.
I quan ella entrava al vespre a l'hora de muntar, jo li sortia a cridar... I em deia de tot. Però després érem col·legues, érem amics. Això que...
Sí.
Clar, hòstia, amb el Carlitos ens hem continuat veient.
I tant. Això m'agradava molt fer-ho. quan vaig estar fent un any a Canal, a Movistar Plus, al carrusel de segona divisió, m'encantava fer posar nerviosos als tècnics perquè teníem una cabina i fer quatre partits a la vegada, eh? I mig minut abans, jo anava de Barcelona, sortia divendres i tornava dilluns, i mig minut abans de començar el carrusel, jo entrava a la cabina i diu: perdonad, me da tiempo ir a l'hotel? Clar, es posaven histèrics. Bueno, Sergi, por favor, a la cabina, ràpido! Sergi, por favor, a la cabina, ràpido!
Però és especialista en això, en arribar just quan estan sonant, sonant les senyals horàries. El truques a menys deu. Pere, on estàs? Estic fent un cafè, no sé què. Agafo la moto i vinc. Què vols dir que agafes la moto
sí,
i vinc?
Sí.
Tassos estàs.
He arribat alguna vegada tard?
No, mai.
Ja estaré. Mai. Perquè els segons a la ràdio són molt importants.
Ara quedan 20 i estem aquí tranquil·lament.
Clar, exacte.
T'hauríem d'allargar el programa, Sergi.
Silenci. Deixem-ho estar, deixem-ho estar aquí. Que m'estàs, està bé. Família Pere, mil gràcies per venir.
A tu.
Per ser
quina sorpresa, ets un marrano.
Però sí, digue-li amb ell, que li dius, escolta, mira, farem això. Gràcies, Pere.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm. Aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viaje por ese mundo de amor.
Bon dia, senyor.
Bon dia.
El nom?
Raúl Sánchez.
És vostè 50er?
Sí.
És vostè feliç?
Bueno, intento ser-ho.
Molt bé. Raúl Sánchez és el president...
Director
de l'associació... No, de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.
Això mateix.
FANOC.
FANOC.
FANOC. Són molts, perquè jo sóc família nombrosa. Bé, com a mínim tinc tres fills.
Sí, no? Ja des de que es va fer un canvi a la legislació l'any 97 o 98, que va passar de 4 a 3.
Ah, era de 4 abans.
Sí, abans era de 4, però t'he de dir que el 80 i pico per cent de les famílies nombroses de Catalunya són com la teva. O sigui, són de tres fills, sí.
El 90 llargs?
Sí, o sigui, el cas quasi arribant al 90, sí. O sigui, el 80 i pico, 80 molt per cent, són tres fills.
Quan una persona, quan una parella té un fill, diu, hombre, molt bé, la primera pregunta és la parelleta, fins i tot quan acaba de néixer ja el primer fill. I ara que la parelleta, per un moment, que acaba de néixer. Quan tens dos, la pregunta és, i ja us pareu? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Està molt bé tenir un fill, és extraordinari, una experiència que jo recomano. Està molt bé tenir dos perquè, clar, la parella pensa entre ells, es distreuen, sí, clar. Tenir dos fills no és el doble de gasto. No tant, perquè l'últim sempre acaba pringant. L'últim és que, bueno, va, que es posi el que es va posar el primer. I tenir tres és una felicitat, jo tinc tres. Aviam. Què és la federació? O sigui, què és aquesta entitat que presideixes de Famílies Nombroses de Catalunya? Què és, quan neix i què pretén?
Bueno, just aquest any tenim ja una sèrie d'events preparats per commemorar el 30 aniversari de l'associació. O sigui, va néixer l'any 1990. Va néixer d'un grup de pares, de mares, de família nombrosa, que ja estaven una mica cansats de queixar-se una mica de lo malament que se sentien tractats en general, no? Doncs per la societat, pels poders públics,
sí.
I que van decidir constituir-se en associació.
Sí.
Una mica el que tenim és per defensar els drets i els interessos d'aquest col·lectiu, que sí. És un col·lectiu reconegut legalment,
una llei
estatal, que és una llei de protecció a famílies nombroses, que ve, bueno, la llei de famílies nombroses a Espanya ve dels temps de Primo de Rivera. Després, a l'any 71, es va fer una llei, diríem, amb el franquisme.
Sí.
Bueno, i nosaltres estàvem a l'any 1990 i seguíem amb aquella llei de l'any 71 que deia coses, doncs, com per tenir estades als no sé què del balnearis del Movimiento Nacional.
Per mi ja m'està bé. Si aquesta
ja, però coses que l'any 90 ja no existien.
Sí, clar,
no? Una sèrie de beneficis que ja no es podien, o sigui, que ja no existien.
Sí.
I fixa el que ens va costar, que fins a l'any 2003 no vam aconseguir que es fes una llei adaptada a la realitat una mica d'un país democràtic com és el nostre i dels beneficis que podíem tenir
sí.
amb un estat autonòmic
clar.
Com és el nostre, perquè l'any 71 no hi havia autonomies,
pues no.
Doncs vam aconseguir aquesta llei. Llavors l'associació el que fa és defensar els interessos d'aquest col·lectiu, anant de vegades als tribunals, en fi, amb els polítics, i després donem serveis amb aquest col·lectiu. El primer de tot, que és més important, és informació, perquè
bàsic.
Pensa que les ajudes estan a nivell estatal, autonòmic, local, i dins de cada un, d'habitatge, de sanitat. Un pare, una mare de família nombrosa, el que no té és temps per dedicar-se a investigar
clar.
Tot el que hi ha. No?
Què em pertoca, de què em puc beneficiar clar. Per donar 3 fills a la societat? Això entenc que l'índex de natalitat, diuen, sempre s'ha dit que és baixa els darrers anys, no?
Bueno, portem és... 40 anys amb 1,2, 1,3. O sigui, molt per sota del 2,1 que és necessari pel reemplaçament de les generacions.
Bueno.
Això se'n diu l'hivern demogràfic.
L'hivern demogràfic. Bé, és a dir, que en principi els números diuen que acaba morint més gent que acaba de néixer, no?
Sí, el creixement natural a Catalunya i a Espanya ja fa uns anys que ja és negatiu.
O sigui,
que ja decreix la població. No creix, sinó que decreix. O sigui, cada any és negatiu. O sigui, ja no creixem. I això genera moltíssims problemes pel futur. Ja ho estem veient ara amb les pensions,
sí.
Ho estem veient per mantenir... Clar, si tens cada cop més pensionistes, que cobren més, perquè venen amb salaris més elevats que abans...
Sí, sí, clar.
Que a més tenen més esperança de vida, o sigui, que viuen sí. Més anys.
Clar.
O sigui, has de pagar una pensió més cara durant més anys, que a més al viure més anys no viuen amb més salut. O sigui, es multiplica la despesa en sanitat. I
clar.
Tot això cada cop amb menys treballadors és un sistema absolutament insostenible.
Clar. Per tant, per pujar la sostenibilitat d'aquest sistema, caldria fer molts nens o igual molts seria un problema?
No. S'hauria de fer molts nens, perquè molts pensen, bueno, la immigració s'ho solucionarà, però
sí,
hi ha
clar.
Països que tenen immigrants des de fa anys, com és Alemanya, com és França. França, i han demostrat que realment la segona generació d'immigrants que s'acaba integrant acaba tenint el mateix nombre de fills que el resta de la població.
És un o dos, com a molt.
Un o dos. A França no. A França estan quasi en dos perquè tenen unes polítiques molt generoses amb les famílies. M'ha agradat molt el que has dit, de dir, bueno, jo tinc el tercer fill, que és una felicitat.
Sí.
Això no és el que un sent quan té el tercer fill.
Pues jo, no, és la tercera, ja et diré que... Habitualment la gent no té fills predilectes. Quan tens 3 fills, cadascú l'estimes a la seva forma. Els 3 són molt diferents, però la tercera, no sé si perquè és l'última, perquè té una semblança a servidor, perquè és una mica de mirada xinesa, no és xinesa, és d'aquí, com servidor, però és, en caràcter, és la meva fotocòpia. Per tant, sempre un diu, bueno, és que la petita és la petita, la petita és la petita, però sí, és un estat de felicitat
sí,
absoluta.
T'ho dic perquè a nosaltres ens passa molt a l'associació, no? Quan la gent truca, moltes vegades ens truquen dient, mira, acabo de tenir el tercer fill,
sí.
O tercera filla, tal, i el primer que diem sempre és felicitats, enhorabona, quina alegria, no?
Clar.
Bueno, pues t'he de dir que diverses d'aquestes trucades acaben plorant.
Què dius?
Es posen a plorar i diu, moltes gràcies, sou els primers que m'ho dieu, no? Perquè la feina, el primer que han fet és amenaçar-me ja en que ja no continuaré la feina, perquè els familiars m'han dit, i amics, però esteu bojos, però què feu, és que no penseu...
Ja sabeu el que feu, ja vols dir? Clar. Quina és la feinada que fa?
A les poders públics, quan han trucat per intentar informar-se, els han posat quantitat d'obstacles. Llavors, clar, dius, bueno, a França no passa això, per exemple. A França, on té el tercer o el quart fill, va a l'Ajuntament i li donen les felicitacions. És més, tenen una... Nosaltres tenim allà coaligat, perquè a Catalunya hem impulsat la Confederació Europea de Famílies Nombroses,
sí.
I l'associació, diríem, corresponent a França, se'n diu la Federació de Famílies amb la Medalla Familiar.
M'agrada aquest concepte, medalla familiar. És molt pujolista, encara que no estigui al principi, però és medalla familiar.
A França, quan tens un tercer fill, pots demanar la medalla aquesta i te la dona l'alcalde de la localitat amb una cerimònia amb tots els que han tingut família nombrosa.
Que
però
maco.
És que un cop a l'any ho dona el president de la República a l'Elíseo. O sigui, donar la medalla aquesta, que és com un reconeixement de dir gràcies perquè vosaltres esteu fent el país, no?
I no obstant això, és, no sé si la visió externa de la gent que té és això que deies, que és, apa, esteu bojos, on aneu? Bueno, és que convé, per un motiu lògic i natural, convé.
El que passa és que en part tens raó, eh? O sigui, tenir ara un tercer, un quart, un cinquè, un sisè fill al nostre país, amb les circumstàncies que estem, és de bojos. Si les famílies nombroses són uns veritables herois, perquè sí, sí. Estan traient endavant, a França podies dir, bueno, és que tinc molt suport i molts ajuts econòmics, de serveis, etc. Aquí ho estem tenint sense res. Sí, sense res, i amb una societat que té una cultura, diríem, no molt amigable amb la família. No?
I per què això? Si som llatins, si som contents, si estem habitualment més o menys, sempre... No sé si és una lectura correcta, no? Però sempre acostumo a fer el to vital d'un país en funció de la llum. Molta llum, més alegria, més somriures, també més cervesa. Poca llum, més tristor, més suïcidis, també. Més cultura, també. Acostumo a fer aquest paral·lelisme entre la llum i els països. No sé si és
correcte. Aquesta pregunta que feies és la pregunta del milió, no? O sigui, no tenim fills perquè no volem tenir més fills o perquè no podem?
Aquí.
Sí, vale. Llavors, aquí hi ha... Generalment, quan fas enquestes, la gent sempre respon que voldria tenir més fills dels que realment està tenint.
Clar.
I quan no els té, els dius, no, i per què no els teniu? Dificultats econòmiques i dificultats de conciliació. Sí, són com els dos grans frens per tenir. A tot això posa-li un entorn, ja et dic, que no és molt amigable. O sigui, que la feina, el fet de fer tenir fills és un fre. L'administració pública doncs, no la colla, no la colla com un bé pel país, no et posa la medalla, ni et donen absolutament cap facilitat ni cap suport. Nosaltres pensem que el fet de tenir fills és la major aportació que està fent una persona a nivell primer personal, com deies, d'inversió, felicitat, etcètera, però després a nivell social, perquè és el capital humà. Sí, és el futur que tenim al país, no? Uh-huh. I això pensem que és algo que s'ha de valorar i des de l'associació estem lluitant per fer-ho. I llavors estem creant molts projectes. Ara estem en una xarxa europea, per exemple, de municipis family friendly, doncs de municipis que s'estan impulsant bones pràctiques. Pensa que a Europa aquest és un problema de primer ordre. Tant és així que la Comissió Europea, en aquest nou govern que acaben d'anomenar Europa, per primera vegada hi ha una vicepresidenta de demografia. Si una vicepresidenta encarregada d'afrontar aquest hivern demogràfic...
Fas bé de dir-m'ho, Raül, perquè d'aquí un mes i mig, aproximadament, anirem a fer aquest programa, dos programes, a Brussel·les, amb persones diputats molt variats, de diferents arestes, no vull colors polítics, vull persones. I aquest és un tema que no tenia contemplat i segurament no, ja t'ho dic jo, sí, per interès propi, i per interès cultural m'agrada tocar aquest tema i t'agraeixo que posis en solfa perquè m'agradarà tocar-ho.
Bueno, clar, és que quin futur tenim a Europa si no tenim gent, si no hi ha persones, no? Nous ciutadans.
I si Europa es preocupa i a París i a França funciona bé, per què no imitem aquest model? Quina és la barrera? Qui és l'estop?
Bueno, hi ha moltíssimes causes, jo penso que ens podíem passar hores. Jo et dic una només, no? Una que en aquest país, lamentablement, és una cultura política que hauríem de trencar, no? A França hi ha tot aquest sistema d'ajudes per a les famílies amb nens, i ja poden governar conservadors, ja poden governar socialistes, que aquest sistema es manté. La gent sap que encara que canvien els governs, hi ha un consens que aquest és un tema de país, i que això no es toca. Aquí, realment, els polítics, pensa que la política familiar és cara. Si tu has de destinar diners, per exemple, ara Polònia, fa uns anys, va decidir destinar 115 o 120 euros al mes per cada fill universal. Si tu estaries tenint ara mateix, doncs 360 euros cada mes, només pel fet de tenir els fills, cada mes. Polònia, un país més pobre que nosaltres. Per què? Perquè han dit, hem d'invertir en això perquè és el futur del país. Bueno, ja estan incrementant la seva fecunditat. No només amb això, no és un tema només de diners, és un tema també de cultura.
Sí, però de diners també, de diners.
Però en canvi, què passa? Que aquí els polítics diuen, bueno, si jo he de destinar diners a la família, a qui li trec aquests diners? Perquè estem en una base de pressupost zero.
Ja t'ho diré jo.
A qui li tregui diners del pressupost es queixarà i no em votarà. I després els resultats de les polítiques...
Aquest concepte sempre i no em votarà i del poder...
Els resultats de les polítiques familiars sempre són a mig i llarg termini. Si tu ara comences a fer política viu a la família, la gent esperarà que canviï el govern a veure si segueixen.
Sí.
I quan vegi que és una cosa que segueix, llavors la gent es comença a animar a tenir fills perquè això va de veritat, va en sèrio. No és com el cheque bebé de Zapatero, que als 3 anys ja ho va treure. Ho va treure abans de les eleccions, ho va treure la mesura i la va suprimir després de les eleccions. No? Doncs aquí, clar, si tu inverteixes diners en una cosa que el resultat no es veurà abans de 4 anys, seria abans de les properes eleccions, cap polític vol... Però bueno, això és un tema ja de cultura que hauríem de canviar, perquè ens estem jugant de veritat el futur del nostre país.
Canviarem, Raül?
Jo penso que sí. Penso que sí perquè és una onada que ve Jo dic, és una onada que està als Estats Units, hi ha un debat sobre això important, perquè als Estats Units per primera vegada ha caigut d'una manera important la natalitat també, i ells han baixat a 1,7, 1,8, o sigui, nosaltres estem a 1,2, i ja està tot als Estats Units parlant de com incrementar la natalitat. Als països nòrdics, Finlàndia, també està caigut, i estan, aquest tema està el número 1, diríem, el debat públic. Bueno. Jo penso que aquí, com sempre anem per darrere, ens arribarà més tard, però ens arribarà... Sí. El problema és que quan més tard trigui la classe política, la societat, en prendre consciència, més tard tindrem solucions a problemes molt seriosos.
Hi ha un altre problema, per a mi personalment, que és el primer cafè de primera hora del dematí. Ara, per exemple, tenim els establiments de Bra Cafè, que són, per mi, una referència... Raül, si em permets, per exemple, el carrer Joan Torres, número 17 de Barcelona, o el barri de Sant Andreu, d'on és el convidat que vindrà demà, el còmic Javier Jiménez, carrer Gran de Sant Andreu 109, o el carrer Sant Iscle, Sant Acisclo, al costat on viu la meva mare, 22, tots ells, establiments del Bra Cafè. Aquest cartellet de color verd, l'històric, estava abans al costat de Ràdio Barcelona, ara han posat un pàrquing, en fi, la vida és així. Establiments Bra Cafè. Vol un cafè?
Un cafè sempre entra molt bé a qualsevol hora.
Ah, home, per favor, per favor. Doncs sí, per mi també un... Mira, posar una mica de llet, pot ser, sí? Sí, una mica de llet, un talladet. Sempre està millor, aquesta cultura i aquest moment spa, moment relax del cafè. Jo, que no estic a l'associació, què hauria de fer per estar a aquesta associació de famílies nombroses i de què em puc beneficiar, Raül?
No, nosaltres, la veritat, t'agraeixo moltíssim perquè el nostre primer esforç és que la gent sàpiga que existeix aquesta associació, perquè sempre ens truquen dient, no te'n sabia res. I la gent està entusiasmada quan veu, primer, una cosa que ens unim totes les famílies nombroses per poder lluitar amb aquestes coses que un es queixa en solitari i que en solitari moltes vegades no pot fer res, no? Però en canvi amb una associació es pot fer, no?
Sí.
Es pot fer, doncs hem aconseguit amb el tema de l'aigua, l'hem aconseguit amb el tema de l'electricitat, del transport públic, en fi, hem aconseguit moltes coses gràcies a estar units. Llavors, si un es vol fer soci, poder tenir, doncs, algú que l'informa, que l'escolta, on pot traslladar les seves suggerències, on organitzem activitats gratuïtes o quasi gratuïtes amb els nens de lleure familiar cada mes, increïble. Reps una revista, tenim una web, després tenim un carnet amb el que pots accedir a moltíssimes ofertes del sector privat, de vehicles, de supermercats, que la gent diu, bueno, però si això no ho sabies, hi ha gent que s'està estalviant moltíssims diners. L'únic que ha de fer és entrar a la nostra web,
que és
fanoc.org,
fanoc.org. Fàcil.
Entrar a fer-me soci i ja està, i fer-se soci. Tenim una quota, com passa a totes les associacions, sempre hem volgut que sigui molt assequible.
Sí.
Si és una quota que en el món associatiu tothom ens diu, però com feu aquesta quota tan baixa? Perquè són 45 euros a l'any tota la família.
Per favor.
És molt, molt fàcil. També tenim, si un diu, mira, és que jo 45 euros a l'any no els puc aportar, no passa res. O sigui, si un ens diu, mira, és que jo estic en una situació difícil, sempre pot ser gratuït, pot pagar la meitat, no hi ha cap problema, no? I llavors un es fa soci i ja forma part d'aquesta gran família de famílies nombroses.
És que estic... Clar, estic mirant, Rafa, aquesta fotografia tan preciosa de la mare que tenia
a la web.
Aquesta fotografia de la mare i els tres... Que Estefania, no t'animes?
Aquesta és una associada, eh?
Sí?
La foto d'una associada real.
Però que és maco, això, no? No, tres
I
fills...
I la feina?
Tres fills en un any, sí, home, sí. La feina, pots treballar des de casa, sí, home, sí. Ara ho mirem.
Bueno, el que demostra la vida de les famílies nombroses que tenen l'associació sempre diu, és que és molt difícil això de tenir fills. Bueno, demostra que és possible.
Home, clar, sí.
És possible, no? I que es pot anar endavant.
I tant. Per tant, ja puc assegurar-te que em faré soci aquesta tarda, els beneficis són... Un cop apuntat a aquesta associació, que verifiqui totes les dades, primer...
Bueno, has d'enviar el títol de família nombrosa, una còpia, pots fer una foto, el que sigui, enviar-lo per demostrar que ets família nombrosa, llavors ja pots ser associat, reps un carnet digital per poder accedir a les ofertes i descomptes que tenim, cada 15 dies rebràs un butlletí al teu ordinador, informant-te de noves prestacions, de les ajudes, solucionant temes, noves ofertes... Bueno, estàs sempre... Jo penso que el més important és estar sempre informat. No?
Clar. Totes aquestes ofertes, descomptes, són temporals o duren per sempre?
Habitualment duren... Són bastant estables.
Sí.
Duren per sempre, però sempre tenim també promocions. Per exemple, tenim algunes amb roba infantil, algunes botigues que diuen, et fem un descompte del 15% tot l'any, però... Mira, durant aquests 15 dies tenim de vegades el 45% pels socis, no? I una profita i tal. En vehicles també tenim de vegades promocions molt importants del 20%, 25%, que clar, això és un tema que s'ha d'aprofitar.
Home, clar, vehicles que no han de ser un Smart, amb tot el respecte, perquè clar, família nombrosa i Smart és un tema que no lliga.
Bueno, és que quan tens tres, tens clar, el tercer i són petits, i has de canviar de cotxe.
No,
perquè ja amb les cadiretes
sí, sí,
ja
sí,
no et caben amb un de 5 places.
Sí.
I no hi ha cap ajut, eh? Per això nosaltres estem ara insistint precisament perquè aquestes coses, o sigui, quan parles amb els polítics, i llavors quan hi ha una associació, és quan poden veure, moltes vegades diuen, mira, és que tinc aquest problema, necessitem un cotxe més gran.
Sí.
I resulta que l'impost de circulació va segons la potència del vehicle. Un cotxe més gran és més potent,
clar,
o pagues clar, més car.
Clar, clar, clar.
Necessites una casa més gran. Resulta que els metres quadrats, quan més tens, més es pensen que és de luxe, i has de pagar-ho més car el metre quadrat que els
sí,
altres.
Sí, sí.
L'aigua, l'electricitat, estàs consumint més.
Sí, sí, clar.
Però després, quan fas de tot això, el compte per persona,
sí,
resulta que descobreix que una família nombrosa està consumint menys que un que viu sol. I ho estàs pagant més car.
Sí, sí.
Llavors, tot això ho portem als polítics i diuen, ah, doncs és veritat. Doncs no havia caigut amb això.
Clar.
I llavors aquí hem aconseguit bonificacions a l'IBI, hem aconseguit aquest descompte al 25% a l'aigua, hem aconseguit el bonus social d'electricitat, en fi, diverses coses que si no hagués una associació, si no estiguem tots units per portar això, moltes vegades els polítics ni se n'assabenten.
Molt possiblement. Estàs dient coses de les quals jo, com a membre de família nombrosa, les desconec. Això de descompte a la llum, a l'aigua, on no he trucat, no l'aplico, deixo i vaig pagant, i vaig clar, pagant, i vaig pagant. Aviam, no és qüestió de fer fills, de tenir fills per tenir el descompte. Especialment perquè fa il·lusió i són un regal. Això per començar, eh? Només faltaria, insisteixo, la fotografia aquesta que il·lustra la vostra web, el vostre web, que és fantàstic.
Una mare, els fills... Nosaltres fem, per exemple, cada dos anys un saló de famílies nombroses, que és únic al món.
Saló de famílies
nombroses,
però
que
aneu al Camp Nou?
A Fira Barcelona,
a
Plaça Espanya, 4.000 metres quadrats, allà van empreses, organitzem tallers per les famílies, hi ha activitats pels nens...
Sí.
Bueno, van sempre unes 6.000, 7.000, 8.000 persones passant per allà, i llavors el més maco és quan moltes famílies et venen entusiasmades dient és que quina alegria veure que hi ha més com jo. O sigui, que no estem sols, no?
No som tan raro, eh?
Sí.
Clar, clar.
Això és una cosa que l'associació també dona, que és aquestes sortides familiars, aquestes activitats, perquè un vegi, bueno, que units som molta gent.
Sí.
A Catalunya hi ha 126.000 ara mateix famílies amb el títol de família nombrosa, que has de multiplicar per una mitjana de 5,3 persones.
Clar, perquè hi ha aquí els que arribem a 3, però hi ha que... 4, 5, 6, 7, 8...
Que són més o menys un 10% de la població.
Sí.
Jo penso que...
Acostuma a relacionar-se el fet de fer família nombrosa amb uns quants fills vivint fora de la capital? M'explico?
O sigui, més de la vida rural que
sí,
de...
Sí, sí, sí.
Bueno, hi ha tot arreu, eh? La
sí?
província de Barcelona és on hi ha més concentració de famílies nombroses.
Vale.
Jo penso que al revés, que més a les ciutats que a l'àmbit rural.
Sí? Anda, jo pensava que a l'ambient sí, rural hi havia més famílies amb molts més fills que no a la capital.
Sí. No. Jo penso que la proporció més gran de famílies nombroses la tenim a Sant Cugat, del Vallès, que és la ciutat que té més natalitat, jo diria, o la segona que té més natalitat de tota Espanya.
Què dius?
I la que té la proporció més elevada de famílies nombroses.
Hi ha alguna raó per això?
Bueno, perquè és una ciutat que jo penso que ha apostat per això que dèiem del family friendly. O sigui, és una ciutat molt adaptada amb nens. Tenen molts parcs infantils, tenen molts camins adaptats pels nens, tenen bastantes ajudes també, sempre pensant en el tema de les famílies amb nens, molts actes pels nens. Per exemple, és una ciutat que organitza cada any un concert de música amb grups actuals que pots anar inclús amb nens molt... O sigui, amb nadons de 0 a 3 anys i pensat perquè ho puguin gaudir els pares amb els nens.
Clar.
I fan roda de premsa, els que pregunten són els nens, sí, una cosa molt family friendly, i la gent doncs jo penso que ho valora això, i el que passa és que clar, com tothom amb nens vol anar allà, l'habitatge s'ha encarit moltíssim,
bueno, sí,
i viure
sí,
a Sant Cugat s'ha convertit una mica en un luxe, no?
Per curiositat, qui és la primera d'Espanya?
Pozuelo Alarcón, que és molt semblant a Sant Cugat.
Sí. Conec perfectament. Allà viu, quan viu a Madrid, el nostre amic Pedro Ruiz. Allà viu a Pozuelo. Bueno, és un lloc amb zona residencial,
sí,
diguem-ho així, maca.
Sí, sí,
però bonica. Estem acabant. I com està aquesta associació envers altres tipus d'associacions a Espanya, si és que hi ha.
A Espanya hi ha, i a més a Catalunya hem sigut motors de constituir la Federació Espanyola. Jo he sigut 20 anys director de la Federació Espanyola. Tenim ara mateix 50.000 famílies associades a tot Espanya. Totes, vam aconseguir totes amb el mateix carnet. O sigui, de tal manera que si tu ets soci de FANOC, aquí a Catalunya, i te'n vas a Madrid en uns dies, o a Andalusia, on sigui, pots mirar els descomptes que tenen les associacions d'allà, i amb el carnet de FANOC pots accedir-hi també. O sigui, hem aconseguit que tot això es pugui fer, no? I després ara un projecte molt maco que estem treballant és la targeta europea de família nombrosa.
O sigui, com
que
tu un puguis anar,
igual que hi ha la targeta d'estudiant, igual que hi ha la targeta de jove,
que pots fer servir a tot el món.
Que tu puguis anar a qualsevol país i dir, oi, soc família nombrosa, t'ho reconeixen i tens bonificacions per anar al museu, per agafar el transport públic, etcètera, no?
Molt bé. Escolta, mil gràcies, Raül Sánchez, per venir aquí a explicar-nos i ensenyar-nos i dir-nos que això existeix i que serveix de molt.
Moltes gràcies. I jo animo a totes les famílies nombroses que ens escolten, doncs, que no s'ho pensin i que vinguin ja aquesta gran família de FANOC, de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.
Gràcies i fins una altra.